a l'àmbit exclusivament privat, falten les forces que puguin formar una comunitat i mantenir-la unida.
Benet XVI.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Ara mateix 4 minuts i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Demà se celebra el Dia Mundial contra el Càncer, una cita marcada en el calendari com cada 4 de febrer per conscienciar tothom sobre la importància de combatre aquesta malaltia tan popularment coneguda i alhora tan agressiva i tan complexa. La supervivència a un càncer a Catalunya ha crescut de mitjana d'un 7% en 10 anys. L'altra bona notícia és que la taxa de mortalitat per càncer de les dones catalanes és la més baixa d'Europa. També és veritat que els casos nous de càncer han augmentat d'un 8% al nostre país en 5 anys, però la inversió en recerca dona els seus fruits i la millora dels tractaments garanteix que la malaltia es pugui cronificar o superar. Així ho ha expressat aquest matí a la Fórmula Estel de Ràdio Estel Clara Rosàs, la gerent de la FESEC Junts contra el Càncer. Existeix també un Codi Europeu contra el Càncer, una investigació professional i un procés de comunicació pel que fa a la conscienciació i sensibilització individual, familiar i grupal, que és molt important perquè anem avançant entre tots en la lluita contra aquest problema, un problema que es va guarint i que esperem que pugui tenir una victòria total per a la nostra societat. I amb aquesta situació, en aquest context, tenim moltes iniciatives solidàries que també comentarem avui durant el nostre col·loqui. En definitiva, la investigació i la lluita contra el càncer és una prioritat que es manté, tot i que continua sense donar plenitud a l'esperança. El Dia Mundial contra el Càncer demà és una oportunitat, en qualsevol cas, per explorar i per conèixer millor les iniciatives socials davant d'aquesta malaltia. Avui, des del mirador de l'actualitat i a través del nostre web radioestel.cat, us preguntem, entre tots podem fer més en la lluita contra el càncer? Podeu respondre entre tres opcions, sí, amb la nostra solidaritat i la prevenció, no, els investigadors i l'administració han de liderar aquesta causa, o no ho sé, però és important escoltar els missatges dels experts. Segurament són visions que, com passa moltes vegades, són complementàries, però podeu opinar fins a les 8 del vespre, amics oients, teniu temps a radioestel.cat. De moment, entre els qui us esteu expressant, la majoria, el 69%, esteu dient que sí, que entre tots podem fer més en la lluita contra el càncer, amb la nostra solidaritat i la nostra prevenció. Saludem els qui formen part avui de la taula del mirador de l'actualitat, una taula ben plena, però ben rica també i plural. Tenim Pere Gascón, que és el director de la Càtedra d'Oncologia de la Facultat de Medicina a l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Gascón, bona tarda, benvingut, un plaer.
Gràcies, el plaer és meu.
I deixi'm que afegeixi un referent en la lluita i en la investigació contra el càncer. Com està ara mateix la cosa? Amb optimisme? Ho veu vostè com a professional?
Sí, sí. Jo haig d'anar a mesurar les meves paraules perquè, clar, malauradament es mor gent, no? Però amb l'aspecte global estem fent uns avanços tan forts que veurem un canvi, però un canvi en 5 anys, és a dir, en diagnosis i de la manera que tractem el càncer. I en parlarem potser més endavant, però molt optimista.
També del camp professional ens acompanya Mercè Peris, investigadora del programa de recerca en epidemiologia del càncer de l'Institut Català d'Oncologia, l'ICO. Doctora Mercè Peris, també bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, gràcies d'estar aquí.
Gràcies a vostè. Comparteix l'optimisme del doctor Gascón amb algun afegit?
Sí, doncs sí, jo penso que sí, perquè hi ha un afegit també que quan la població cada vegada és més conscient de que té coses a fer per part seva, i després que a poc s'està normalitzant la malaltia. Ja no és una malaltia tabú que la gent s'amaga, i això és molt important.
Completem les presentacions saludant d'una banda Francesc Vinyes, director de la Fundació Oncolliga. Bona tarda, senyor Vinyes.
Hola, bona tarda.
Deixi'm dir, perquè no puc estar-me de dir-ho, que va ser el primer director d'aquesta casa de Ràdio Estela entre els anys 1994 i 1995. Per tant, queda lluny, però tenim un bon record de vostè.
Sempre molt a gust d'acompanyar-vos.
Molt bé, i en aquest cas amb una tasca social, la que fa des de fa uns anys, molt important, no? Amb una campanya en marxa, posa-li pebrots al càncer avui i demà.
Correcte, precisament amb motiu del Dia Mundial del Càncer, des d'Oncolliga i les altres entitats que formem part de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, promovem aquesta campanya en els establiments Condis de tot Catalunya, que a través de la compra d'una bossa de pebrots, per un euro i mig, les persones col·laboren amb els programes de suport que fem en els malalts de càncer i els seus familiars, i també és una campanya per sensibilitzar tota la població de les necessitats que tenen aquestes persones.
Doncs els qui puguin acostar-se a un supermercat, en aquest cas els supermercats Condis, comprar uns pebrots, potser fer una escalivada i menjar sa, també és una bona manera de prevenir el càncer.
És una hortalissa molt sana, eh? I amb moltes propietats.
Molt bé. I saludem una dona de la casa, Mercè Papiol, directora del Club Més Amics i també de Relacions Institucionals de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, vostè, que coneix molt el doctor Pere Gascón, també té una experiència en el voluntariat dins d'aquest camp.
Sí, dins de la família hem fet voluntariat al clínic, precisament el que és el Departament d'Oncologia, i, bueno, hi ha que lluitar per això, i, a més, aquí estem compartint aquesta taula, perquè jo crec que cada vegada, com estan dient aquí, això anirà a més, hi haurà més descobriments, i, bueno, jo crec que...
Fantàstic.
Doncs, i gràcies per compartir aquesta taula amb tots vosaltres.
Li agraïm que la comparteixi amb nosaltres, o t'ho agraïm. Com que Mercè Papiol és companya, li demano que m'ajudi també a fer preguntes, a fer comentaris amb els experts que ens acompanyen. Bé, primer de tot, sobre les dades i la situació actual, així com també els recursos i les inversions. No sé si volen començar els professionals, doctor Gascón i doctora Peris.
Les dades són molt correctes, però pot ser una mica esbiaixades, m'explicaré. És veritat que el càncer està augmentant, però hem de partir d'una base que fa... La meva àvia morir als 72 anys, i a l'edat normal de morir per una dona, parlem de dues generacions. Clar. Ara és 85-86. Per tant, hem allargat quasi 14 anys la vida normal. Quan passa el càncer a aquestes edats? També la gent està més conscienciada i va a fer-se l'escreening, la mamografia. No té por d'anar a l'hospital. Abans tenien por a l'hospital. Per tant, estem fent detecció més com 5 anys, potser abans, i per tant, vivim 15 anys més. Estem 20 anys més de població que abans no la comptàvem. Per tant, sí que és veritat. Però hi ha una cosa important que discutirem, que es diu que estem millorant la supervivència, i ara una de les coses que tocarem, si hi ha temps, és els llargs supervivents. Un dels problemes, entre cometes, que tenim ara a l'oncologia és que estan sortint efectes secundaris, etc. De què fem amb els llargs supervivents que tenen alguna seqüela a vegades dels tratamis que han rebut. Però això és bona notícia, que puguem parlar de llargs supervivents.
I s'estan produint bons resultats amb aquests llargs supervivents. Li agraeixo molt que hagi tret el tema, perquè és molt important, afecta els professionals, afecta les famílies, la societat en general. Estan tenint bona qualitat de vida, o és possible tenir una mínima bona qualitat de vida?
No, perdó.
Sí, tranquil·la.
Jo crec que sí, que realment és veritat que els tractaments cada vegada són més agressius, no? Perquè cada vegada tenim més curacions, però també, per altra banda, el que és veritat és que cada vegada es detecten en fases més inicials, per tant, els tractaments són menys agressius. És a dir, per una banda, tenim més eines, potser m'he expressat malament, no és que els tractaments de quimioteràpia, de radioteràpia, de cirurgia siguin més agressius, sinó que tenim més eines a l'abast que cada vegada es poden personalitzar més depenent del tipus histològic, no? que tingui cadascuna de les persones. Per tant, poden ser tractaments cada vegada més personalitzats, i a més, com que els tractem abans, doncs, quan realment les possibilitats de curació són més elevades. Per tant, per això una mica el que deia el doctor Gascón, que estem entrant, ja diríem, en una era de grans supervivents, no? I amb una qualitat de vida, la major part de les vegades, bona.
Respecte a això, el que ens trobem a les entitats que donem suport a les persones amb càncer i als familiars és que ens estan acudint persones supervivents que han superat la malaltia, però amb tot un seguit de problemàtiques. Per una banda, que, evidentment, el fet de superar la malaltia, però moltes vegades no tornen a ser la mateixa persona que abans. Han quedat unes seqüeles, algunes de tipus psicològic, han quedat seqüeles físiques, tot un seguit de problemes, i que això fa que també les entitats ens plantegem com donar suport a aquestes persones que ens venen a demandar una ajuda. Pensem també que es deriven també unes dificultats, per exemple, de reintegrament en l'àmbit laboral. Persones joves que encara estan en edat troben dificultats. A vegades també troben dificultats per contractar una assegurança mèdica o per contractar algun producte financer. Persones autònomes que no els hi concedeixen pel fet d'haver tingut càncer una pòlissa de crèdit. Per tant, la societat, per una banda, és molt positiu que ens plantegem el tema dels supervivents, però per altra banda, aquestes persones tenen unes necessitats, tenen uns problemes i que entre tots haurem d'afrontar, abordar i com podem ajudar-les.
Socialment tenim una mica tots la pregunta del milió implícita i és què ha de passar perquè se superi definitivament el càncer. Segurament que la investigació descobreixi coses, més coses. Sí, doctor Gascón, potser abans s'havia quedat amb ganes d'afegir alguna algun comentari.
No, és que tu has parlat de recursos i això ho deixaré pel final.
Ah, molt bé. I es podran queixar els professionals, si volen, també.
Continuarem la tertúlia després. No, hi ha hagut uns esdeveniments molt importants, que és la genètica i l'epigenètica. Tenim aquí el doctor Esteller, que és un especialista mundial en epigenètica, no? I llavors, aquestes eines molt, molt, diguem, sofisticades, ens donen una informació del càncer tremendo. En altres paraules, diem, ara ja no tractarem el càncer de mama perquè és càncer de mama, o el càncer de colon perquè és càncer de colon, si no, en el futur, quina lesió genètica tens? Igual, el mateix fàrmac hi ha per una cosa o per l'altra, és el que diem de medicina molt personalitzada. I això ens fa també molt important saber quins tumors aniran bé, quins tumors aniran malament. Fins ara, un dels grans problemes que ens queixaven sempre els oncòlegs és que tenim que tractar el 100%, posem, de dones per un benefici només d'un 20-25% de persones. Però no sabíem quin era aquest 20-25% de persones. Per tant, tractar un 80% amb toxicitats que no estarien curades ja, no? Ara podem identificar quines són aquest 20-25% de dones que sí que necessiten quimioteràpia i dir-li a una senyora, vostè no necessita quimioteràpia. Estem en aquesta era de grans avenços i també d'eliminar, de discernir qui necessita això i qui necessita l'altre. I això és un gran avenç.
Perquè el càncer, en paraules planeres, és com una mutació genètica que l'origen de la qual no es coneix.
Sabem moltes causes, no? Això som conscients, quan identifiquem el mitjà ambient d'aquestes causes, l'eliminem, però el càncer, i això és molt important, són com 200 tipus de càncer. Cada càncer té una pròpia personalitat, per tant, seria ingenu pensar que curarem tots els càncers d'una plomada. Anirem curant càncers a poc a poc, però d'una manera com les pel·lícules aquestes antigues, no? Un exèrcit, entens, que avança i no retrocedeix, no? D'aquesta manera va avançar.
Potser el càncer és una cosa que de forma natural la tindria l'ésser humà potser després dels 100 anys o després dels 110 anys. Sí. I el problema és que molts la tenen abans, als 40, als 50, als 60.
Exacte,
sí. I és un problema certament social. Més qüestions sobre això encara,
sí,
senyor
jo,
Vinyes?
Precisament el que ara apuntava el doctor Gascón és que això ens fa, per una banda, que d'aquí, no sé, 20 anys, esperem que es morin molt poques persones de càncer, per dir-ho col·loquialment. Això farà, per una altra banda, que hi haurà moltes persones amb càncer, s'haurà cronificat la malaltia. Això ens planteja el tema de que hem de treballar d'aquí a 20 anys vista per aconseguir hàbits saludables perquè disminuï aquesta incidència. Això és molt important, oi? Mercè, de que puguem tenir hàbits saludables perquè disminueixi aquesta incidència i que puguem disminuir els casos de càncer que hi haurà en el futur.
Sí, de fet, De fet, es considera que un 30%, que no és poc, un 30% dels càncers es podrien evitar només que tinguéssim en compte aquells factors de risc que coneixem. No? Com són doncs, el fumar, evidentment, que el fumar està relacionat amb molts tipus de càncer, a més del càncer de pulmó, amb tindre un pes doncs, equilibrat, en fer exercici físic, en participar en els programes de cribatge, en no prendre el sol de manera exagerada, o sigui que realment tenim moltes eines, la població en general, per poder treballar, per intentar evitar el nombre de càncer.
Una part important depèn de nosaltres. Sí. Hi ha altres factors, la contaminació, altres...
Deixa'm afegir una cosa,
sí, doctor Gascon,
que és una mica frapant, ja veureu. Fa un mes vaig veure aquesta diapositiva a un congrés americà, molt simple. Al Japó, l'any 1980, d'acord, el càncer de mama, de pròstata i de còlon era molt insignificatiu. Ells tenen altres problemes d'estómac, d'esòfag, vale? I llavors, el 2016, 35 anys després, ja té la mateixa tassa que els americans. Què ha passat? Que l'any... I la diapositiva era preciosa. Es veia una geisa, i després una fletxa i una dona japonesa vestida occidental. Va entrar el fast food, va entrar els McDonald's, el Burger King's, tot el... van copiar l'estil de vida americà. Se'n van americanitzar de manera de viure. Doncs en 35 anys, de no ser un problema el càncer, aquest tipus de càncer, ja el tenen com els americans, que és la tassa més alta que hi ha. A missatge. Uh-huh. És a dir, la nutrició, com deies, és importantíssima. Per tant, els hàbits bons i una bona nutrició disminuirien molt. I una cosa importantíssima, també, el cribatge. Si ens féssim el que fa només el colon, el 60% de càncer de colon, amb la detecció per la fenta i colonoscopies, 60% de càncer de colon, la segona causa de mort per càncer, desapareixeria. Per tant, si miréssim això fredament, canviaríem, jo crec, els canvis.
En el càncer de colon, per exemple, existeix un protocol ja a partir dels 50 anys, sí. Totes sí. Les persones, homes i dones, se'ls demana, se'ls recomana, vaja, de fer aquesta anàlisi per la fenta directament, i és una manera de descartar que, de moment... Perquè el càncer, un dels problemes és que no avisa. I aquí ve la qüestió de la prevenció, no? Que no avisa, que no dona símptomes moltes vegades i quan comença a donar-los és que ja està molt crescut.
Sí, però en el cas del càncer de colon i recte i en el cas del càncer de cèrvix, per exemple, del coll uterí, aquí sí que els programes de detecció precoç detecten lesions preneoplàstiques. És a dir, en el càncer de mama ja habitualment ja es detecten el càncer. Però en aquests dos altres tipus, no. O sigui, que estaríem abans de que realment es desenvolupés la malaltia. Per tant, és molt important que la gent participi en els programes de cribatge que el Departament de Salut té posats en marxa.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb Mercè Peris, investigadora del programa de recerca en epidemiologia del càncer, a l'ICO, Institut Català d'Oncologia, també Francesc Vinyes, director de la Fundació Oncolliga a Catalunya, i Pere Gascon, director de la Càtedra d'Oncologia de la Facultat de Medicina a l'Hospital Clínic de Barcelona. També ens acompanya Mercè Papiol, directora del Club Més Amics i amb experiència en voluntariat. Vol comentar alguna cosa, Mercè Papiol?
Amb el que estava dient la Mercè, que és tan important que ja des dels CAPs, des dels puestos del teu metge de capçalera, ja et comencin a demanar, quan arribis a una edat, diuen, t'has de fer aquestes proves. Si tots ens fem aquestes proves, si tots ja preveiem, pues, aniria molt millor, perquè realment no avisa. I et trobes que bueno, també et dic que amb els CAP i aquests postos tampoc t'ho diuen ara de moment. O sigui, també tindríem que anar mentalitzant una mica els propis pacients de quan anem allà, sapigué, bueno, ara ja em toca, tinc que ser valenta, demano fer-me aquesta prova, interessa.
Sí. Bueno, de fet, en el cribatge de càncer de coll uterí és l'únic que en aquests moments no s'envia una carta a les persones, però sí que en el càncer de mama i el càncer de colon s'envia una carta, es convida a participar en el programa. De fet, em sembla que el càncer de colon s'acabarà extenent a nivell de tota Barcelona i a tota Catalunya a finals del 2017, principis del 2018.
Aquest cribatge que es fa a partir dels 50 anys, insistim. Exacte. Sí, perdoni, senyor Vinyes.
M'agradaria anar introduint un altre tema.
Sí, endavant.
Penso que és molt important el que hem parlat, per una banda, la prevenció, per una altra, la detecció precoç, i per una altra tenim les persones un cop doncs, pateixen la malaltia en qualsevol de la seva fase, tant pues, de diagnòstic, tractament, algunes persones, malauradament, i també hem de pensar en elles, de final de vida.
Fase terminal.
Fase terminal, o quan han superat, però aleshores pot venir una recidiva, un altre cop el càncer. Doncs totes aquestes persones tenen un patiment, perquè el càncer produeix un gran impacte, no només en l'aspecte físic, i això té cura la sanitat, que, per cert, tenim un gran sistema de salut. Després penso que el doctor Gascon pot entrar en això. O sigui, som privilegiats pel sistema de salut que tenim. Però, per una altra banda, com que hi ha tota aquesta afectació, no?, en l'aspecte emocional, familiar, social, laboral, la persona pateix. I precisament aquesta és la tasca que fem les entitats, com Oncolliga, que intentem donar un cop de mà per disminuir aquest patiment, disminuir aquesta angoixa i poder millorar i ajudar a millorar el benestar i la qualitat de vida. Llavors, tenim molt present també aquestes persones que possiblement ens estan escoltant i que estan patint per la situació en qualsevol moment de la malaltia, que sàpiguen que tenen, a més de tot el seu àmbit proper, que és el que els ha de donar un suport, que hi ha institucions com Oncolliga que les podem ajudar, precisament per acompanyar-les, donar-los la mà per seguir aquest procés i afrontar aquesta situació difícil.
A més d'Oncolliga i de moltes altres entitats, existeix, segurament a molts de vosaltres, amics oients, us assona, l'Associació Espanyola contra el Càncer. L'AEC Catalunya té, doncs, nombrosos serveis i nombrosos programes. Ens acompanya uns minuts, hem pogut connectar via telefònica amb Teresa López Fando, psicooncòloga i també responsable de programes i serveis de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Catalunya contra el Càncer. Teresa López Fando, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda a tothom.
Gràcies per haver-nos atès. Tenim aquí a la taula algunes persones que em diuen que la coneixen, el doctor Gascon, la doctora Mercè Peris.
Bé, ens coneixen tots.
Es coneixen tots en aquest àmbit que necessita tanta... aplicar tant allò que la unió fa la força, no?
Exacte.
Bé, ens pot destacar una miqueta el que està fent l'Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya particularment en aquests moments, si pot ser breument?
Pues, bueno, com has explicat molt bé, l'Associació Espanyola contra el Càncer té tres potes principals. Fem activitats en prevenció, tant a través de les campanyes com a través d'oferir a les escoles tallers específics per treballar amb els nens, per intentar inculcar aquests hàbits de vida saludable que heu estat parlant, per intentar això crear adults més responsables i que no entrin en contacte amb substàncies que sabem que són dolentes, com pot ser l'alcohol i el tabac. I després tenim tota la part de serveis al malalt i al familiar, doncs, des del suport psicològic, ajudes socials, econòmiques, prestat en matèria sanitària, com tot un grup de mesures que podem posar en marxa en funció de les necessitats de cadascú dels malalts. No? Uh-huh. I per una altra banda, també una part molt important que l'associació fa molts anys que dedica i que destina molts diners és a la investigació en oncologia. Uh-huh. Som una entitat privada que més diners destina a investigació en oncologia. Tenim ara mateix compromesos 32 milions d'euros i acompanyem els investigadors durant tot el seu coneixement i tot el seu procés de creació de les idees, de posar en marxa els projectes, després de traslladar-los a la part translacional. Intentem acompanyar i acompanyar la malaltia, perquè també donem ajudes en tots els processos de malaltia, no? Des de fomentar investigació en temes de prevenció, com pot ser la Marina Pojan, que ha fet uns estudis molt, molt, molt rellevants en temes de prevenció, els tractaments i també la malaltia metastàsica, que també s'han destinat diners per intentar aturar, no?, la metàstasis.
Bé, vostès fan també una campanya amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer demà. No sé si és quan fan la recollida per als qui vulguin fer donatius.
No, la col·lecta la fem un altre dia. Demà estem informant a la població.
Molt
demà
bé,
no és recaudatori.
Perfecte. Disculpi, en aquest cas la confusió,
no,
però vaja.
No, recaudem un dia a l'any, la resta donem informació.
Un dia que no és el Dia Mundial, efectivament.
No, aprofitem el Dia Mundial per fer això.
Bé, moltes gràcies per la seva intervenció. Li agraeixo l'esforç de síntesi. No sé si volen comentar-li, encara que sigui un moment, alguna cosa.
No, que la va fundar un català, ja ho sap.
L'Associació Espanyola contra el Càncer la va fundar un català, molt bé.
Com a Madrid també.
Sí, moltes vegades Catalunya ha estat pionera en moltíssim moltíssimes coses a Espanya i a Europa a l'hora de crear moltes obres, i en aquest cas socials. Moltes gràcies, Teresa López Fando.
A vosaltres.
Compartim el desig de seguir lluitant contra el càncer des de la prevenció personal, familiar i grupal fins a les màximes instàncies sanitàries i professionals. Bona nit i una abraçada.
Petons per tot.
Adéu. Seguim amb el doctor Pere Gascón, de la Càtedra d'Oncologia de la Facultat de Medicina de Barcelona, amb Mercè Peris, investigadora del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer, de l'ICO, també amb Francesc Vinyas, director de la Fundació Oncolliga, i amb la nostra companya Mercè Papiol, del Club Més Amics. No sé si...
Sí, només comentar que aquí a Catalunya, per sort, tenim moltes entitats que treballem en l'àmbit del suport a les persones amb càncers familiars, que totes les entitats de Catalunya estem agrupades a la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer. En concret, com tu deies, jo pertany a Oncolliga, que és l'entitat que treballem a la comarca de Barcelona, i que ens dediquem fonamentalment a donar aquest suport a través de l'atenció del suport psicològic, de l'atenció social, dels recursos, del préstec de material, del servei d'atenció a domicili, on acompanyem els malalts en tota la higiene, la mobilització, donar les pautes de mobilització pels familiars, donar suport emocional, assessorament dietètic, assessorament d'estètica oncològica, de qüestions també juridico-laborals, i bé, que estem tots treballant, que hi ha moltes entitats que ens esmercem molt i que entre tots, pues, contribuïm a que millori la situació d'aquestes persones.
Des d'aquí defensem la concòrdia sí, entre el sector públic i el sector privat, que no han d'estar mai per enfrontar, sinó al contrari, per ser complementaris. Bé, existeix el Codi Europeu contra el Càncer, i això té molt a veure amb la prevenció. Ens comentava abans de començar el programa el doctor Pere Gascón que és molt important que tot allò que fem sigui abans que se'ns detecti el càncer. Pot semblar obvi, però és molt oportú recordar-ho en un dia com avui. Sí, aquest càncer que no dona símptomes moltes vegades.
Sí, sí, no, i el que a mi, bueno, m'assusta, oi, quan veus que en 35 anys tot un país, per canviar els hàbits i amacaritzar-se, ja tenen els tres tumors més comuns, la tassa com els americans. Això és qui analitza aquestes dades, és frapant. Per tant, hem de tornar a la dieta mediterrània, que ningú la segueix ja, el peix, el bacallà, les mongetes,
la verdura,
els llegums, oi?
La verdura i la fruita, i l'exercici físic.
I les amanides.
Importantíssim, l'exercici físic.
Caminar mitja hora, no cal fer grans esforços.
Exacte.
Oi? Caminar o anar amb bicicleta.
Sí. Mira si és important. A tots els centres d'IA dels Estats Units, l'exercici forma part del tractament integral del càncer. I el que dieu, cada dia, no heu de fer la marató, però cada dia, s'ha fet amb dones amb càncer de mama, aquelles que han fet, que han tingut càncer de mama, i fan exercici, no s'engreixin, fan exercici, sense córrer la marató, però cada dia, algun tipus, recauen menys, això està publicat, menys que les que no fan res.
Uh-huh. Sí, no sé si la doctora Mercè Peri sobre el Codi Europeu contra el Càncer, que és un sistema que tenim una mica per conscienciar de manera integral.
Sí, de fet, el Codi Europeu contra el Càncer, com diu el nom, tots els científics, no?, i els metges, els investigadors, es van posar d'acord en veure, i això fa molts anys ja, de fet van començar els anglesos, que ho escriuen tot, vull dir, ho publiquen tot i ho escriuen tot, ja van començar doncs a veure quins eren aquells factors, quin impacte tenia cadascun dels factors de risc que eren coneguts. I aleshores jo crec que val la pena tornar a insistir molt en el tema del tabac. El tema del tabac, encara ara, tenim un milió i quasi i mig de persones a Catalunya que fumen. Realment estan baixant els números, la prevalència del tabaquisme, però segueix mantenint-se. I, de fet, les últimes xifres que va presentar el Pla Director d'Oncologia, veiem com el càncer de pulmó en les dones està augmentant, no solament en la incidència, sinó en la mortalitat. Per tant, hem de ser molt conscients que el tabac realment mata. O sigui, és que no hi ha una relació dosi-resposta. Vull dir, això ja depèn de la genètica personal. Per tant, no sabem a priori qui tindrà més facilitat o no de morir per un dels càncers provocats pel tabac.
Sí, jo diria una cosa molt important. De l'ICO, vosaltres sou pioners amb la qüestió del tabac.
Sí.
I s'ha fracassat sempre quan aneu amb els adults. Per tant, hi ha una iniciativa de portar bons hàbits alimentaris a les escoles i de no fumar. Però, esclar, jo he anat a escoles, i ja pots parlar amb els nanos, que em diuen, sí, però és que jo arribo a casa i els meus pares fumen. I aquí això és... Per tant, hem de fer una altra generació, però jo crec que tot això ha de començar a l'escola, de petits.
Sí, sí, la...
Hàbits de nutrició, tot. L'educació nutricional, que els hàbits tòxics en maten, etc. Quan ja són adolescents, són supermans o superwomans, i aquí ja no anem bé.
De totes maneres, només un incís, en el tema del tabac i els espais sense fum, jo crec que ha sigut una de les mesures bona, bona, bonita i barata, que diuen, no?
Sí, sí.
Que d'alguna manera ha normalitzat el no fumar en els espais públics, no?
Sí, sí.
I sobretot
sí.
Ha disminuït els fumadors passius que patien el fum d'altres en espais interiors.
Exacte.
Mm-hmm. Però quan vas a un hospital, és patètic veure, no dic professionals, amics meus, i tots fumant a fora. És molt lleig, això.
Bé, esclar, el que fuma a fora, fuma en una empresa, en un hospital o en un altre
tipus. Però això s'hauria de desaparèixer.
Sí, l'entenem perfectament,
sí,
eh? Sí,
sí, Mercè Papiol. Jo em referia a això, que com conscienciar aquestes persones que fumen, que no se'n donin compte realment que es poden morir, que poden agafar. No se'n donen compte, perquè jo veig companys de feina, als propis hospitals, a fora, propis metges, i dius... Bueno,
bé,
és, com és,
com
és
moltes
no?
altres coses, és
no
una addicció, és un vici.
És una addicció, aquest és el problema.
El problema.
Sí. Amb missatges com el que ara estem donant, que les persones reflexionin que és molt dolent el consum de tabac, precisament per aquest hàbit de que les dones fa 20 anys van augmentar el consum de tabac, ara estan apareixent amb aquesta...
els càncers de pulmó,
tots els càncers de pulmó i altres, mortals, perquè el tabac causa també molts altres càncers.
Sí, 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 sens dubte que sí. Alguns altres potser més superables, però sempre, sí, sí. Sempre són càncers.
I... És important que prenem consciència.
La primera pipada fins al càncer de pulmó són de 20 a 30 anys. I ara per això es veu ara les dones. El que van començar fa 20-25 anys ara surt.
En els casos de les persones que agafen càncer també n'hi ha que tenen la sort de, però evidentment és comprar números, no és com diem de la loteria.
Tenim molts números de la
tenim més, els fumadors jove, tenen més números.
A mi em fa molta por un missatge de la societat. Molta gent jove, i no dic gent que treballa amb mi, que fuma, dones, si fumen, s'engreixen. I si no fumen, potser... quan tingui 70 anys agafo càncer. Això és un missatge tan contradictori, però és dir, a aquesta edat fan aquest joc, aquest trueque, no? Si paro de fumar, m'engreixaré. I com la societat posa tanta pressió amb la figura, fa que es decideixin per seguir fumar. Això és una cosa que amb informació hem de canviar.
Sí, sí, sens dubte. I molts altres hàbits. Sí. Ara hem parlat del tabac, que és molt important, però
i
també...
I l'exercici físic, no? Com apuntàvem abans. Jo crec que la societat cada vegada és més sedentària i, de fet, estem veient que el sedentarisme per si mateix ja és un factor de risc. Estan sortint estudis que ens diuen que no només cal fer exercici, no? Com a mínim 3, o a ser possible mitja hora cada dia, com a mínim, no? De caminar, sinó que ni arriba a compensar el fet d'estar després 8 hores treballant, no? Habitualment ens movem en cotxe, tenim treballs cada vegada més sedentaris, per tant, això també ocasiona obesitat, si no fas exercici, i a més, si no va acompanyada d'una bona nutrició, doncs ens podem trobar doncs, amb realment amb més problemes. I també en el tema de l'exercici físic hi tenim molt a fer cadascú de nosaltres.
El temps és implacable, senyor
Francesc Vinyes. Jo només
Francesc
per acabar...
Sí, sí, recomani un colliga, contacte.
Ha estat molt bé tots els aspectes que hem presentat, però també pensant en aquelles persones que poden necessitar una ajuda, malalts de càncer o familiar, que sàpiguen que poden acudir a un colliga. El més fàcil ara per internet que ens movem tots, el www.oncolliga.cat. Oncolliga.cat, i allà, segons les seves necessitats, intentarem donar-los un cop de mà.
Perfecte, doncs queda dit...
Sempre gratuïtament, que això és important també dir-ho. Tots els nostres serveis són gratuïts.
I fins demà, aquesta campanya, posa-li pebrots al càncer.
Posem-li pebrots al càncer. Els establiments Condis.
Condis, per tant, avui encara, si està obert, i demà, sí. Una bossa de pebrots, demà va directament a la lluita contra el càncer. Gràcies.
Correcte.
Doctor Pere Gascón, director de la Càtedra d'Oncologia de la Facultat de Medicina. Algun comentari per acabar? Alguna recomanació en 10 segons, ni que sigui?
No, a mi em toca dir que s'ha de pujar a la recerca per si vol guanyar contra el càncer.
Important.
I sense estar la gent millor, sense estar... No. 45.000 joves s'han anat en els darrers 5 anys, enteneu? I hem d'ajudar la xarxa social a ajudar la recerca.
La cultura de la vida, salvar vides, sí. En definitiva. Mercè Peris.
Sí, jo voldria dir que d'alguna manera el que hem de fer és tractar de manera integral les qüestions mèdiques, però també les qüestions familiars, de treball i de la persona.
Molt bé, gràcies. L'enquesta ha quedat finalment com a guanyadora amb el 65% l'opció del sí. Podem fer entre tots més a la lluita contra el càncer amb la nostra solidaritat i la prevenció. Gràcies, Mercè Peris, Pere Gascón, Francesc Vinyes i Mercè Papiol. Fins una altra. Bona nit i bona diada demà contra el càncer.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Acabem anunciant-vos la pregunta de dilluns. És sobre el judici a Artur Mas i també a Irene Rigau i a Joana Ortega. Us preguntem si aquest judici té sentit. Ja teniu des d'ara la pregunta.